Cabaret Electric.
Doncs ja ho sabeu, el nostre telèfon del directe, que qui truca sempre té premi, perquè al Cabaret Elèctric som gent generosa. 93 306 9204, o un correu ara mateix a cabaretelèctric@icatfm.cat, perquè entre totes les trucades que rebrem regalarem aquest còmic que comentava el Dani Fernández fa un moment, aquest de Los Zombies,
que se comieron el mundo,
que és la Norma, gentilesa d'ells.
Doncs. I és recent, va sortir a la venda la setmana passada.
Ja tenim una trucada. Ara la passarem, però introduïm el tema
d'avui.
Sí,
a veure, no, ja, una mica ja ho vam comentar una mica la setmana anterior amb el Marc Vidal, i és que estem al Festival de Sitges i precisament es fa una caminata, el Zombie Walk, una desfilada de morts vivents, i aleshores de seguida vaig dir, mira, l'any passat el còmic guanyador del concurs del carnet jove va ser el Zombiosis dels nostres convidats, els senyors Ballarri i Jassans, i el còmic va ser editat per Glenat, ja en vam parlar al maig, me'n recordo, i vaig dir, pues mira, ideal, regalarem un còmic de zombis, vindran autors que han treballat el tema, benvinguts.
Hola,
i...
Bona nit.
Convidats, gràcies. Where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong.
Doncs això que sentim és el Rocky Horror Picture Show, que de fet és un dels temes que... Si jo sempre als convidats els hi pregunto...
Quina música us agrada?
Més que res perquè se sentin
encara... Per ambientar.
Encara. I un de les bandes sonores que van comentar va ser el Rocky Horror Picture Show.
Sí, ens va marcar. Sí.
Uh-huh. A Sitges precisament han fet una pel·lícula que es deia Repo, no sé si ho Mira. Sabeu, que diuen que és la... Jo no l'he pogut veure, que és la substituta de Rocky Horror, o sigui, la que li... Que té possibilitats de convertir-se en pel·lícula de culte, sí, al mateix nivell.
Jo vaig començar a veure el tràiler, però em va semblar una cosa molt rara, i vaig dir, mira, no vull saber res més, la vull veure directament i a veure què em trobo. I em moro de ganes de veure-la, però no sé de què és, només sé que m'agradarà molt.
Diuen que és una mica un homenatge a aquesta que comentàveu ara, de Horror sí. Picture Show, es diu així, la pel·lícula, i sí. Que, bueno, horror n'ha de fer perquè surt la Paris Hilton.
Ostres,
no?
Això serà difícil de superar,
Ara comentarem amb ells, doncs, amb Ballarri i Llassans, aquests còmics de zombis i el seu propi còmic, però tenim ja una trucada de la Mariona, que no sé què ens vol suggerir. Mariona, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit. Mira, bona jo els estava escoltant des del principi i això del patchwork m'encanta a mi, perquè jo n'havia fet. I pensava, doncs, de que podia dir que és una cosa de molta paciència, però és tan maco, quan ho tens acabat et fa tanta il·lusió... que, escolta, em val la pena de fer-ho.
Molt bé, doncs escolti, Mariona, perquè deixi una estoneta al patchwork i s'introdueixi en el tema del còmic,
sí,
li donem el número 1 també pel sorteig d'avui.
Oi, sí, tinc un net que sempre m'està pipant, ja, vés a buscar-me un còmic, que no sé què és, té 25 anys, no t'ho perdis, però li encanten els còmics.
Doncs li forra'm un patchwork.
Jo també vaig.
Li forra'm un patchwork i segur que va presumint.
Un patchwork no li forraré, però per què no? Però bueno, que està molt bé la broma.
Perfecte, doncs Mariona, gràcies, i per vostè el número 1. Vinga,
gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
...93-306-9204 o cabaretelèctric@icatfm.cat. Ells van triar el tema de la invasió zombi. De fet, sí. Hem posat una fotografia del seu còmic a internet.
Al Pirineu, no? Són uns nois que se'n van d'excursió i es troben que passen coses, no?
Sí. I bàsicament, la idea era fer un còmic de zombis ambientat a Espanya i que no fos... una espanyolada en el sentit de ostres, d'humor, que de fet després vaig anar a l'AFNAC i estava en la secció d'humor, però en fi,
d'humor negre concretament.
Sí, home, hi ha d'humor negre, però és que clar, els zombis jo crec que és difícil a vegades És un tema seriós a vegades, però no cal posar-se seriós, no?
Clar. No, clar, el ser un tema sempre pensant des de la imaginació, perquè clar, no estem parlant d'una cosa que pugui passar de debò, però sempre té un punt de sordidesa, de crueltat social.
Sí, i a més ens trobem realment també, com dèiem, vale, ho farem seriós, això serà una cosa com si passés de veritat a Espanya. Què passa? Que vivim al país que vivim, i hi ha certes coses que no es poden evitar. O sigui, hi ha una, o sigui, aquest país té un aire de cutre que no es pot treure mai de sobre, que ja, jo sempre dic que això ens ve de Lazarillo de Tormes fins avui dia. Abans era picardia i avui és cutrerío. Uh-huh. I això s'ha de mostrar, perquè si no és quan sembla que estàs imitant a altres cultures i és, no, clar, tenim,
és
això.
És que en aquest país, en tema de còmic i de cine, pensem nosaltres, només se saben fer les coses de dues maneres, o es fa molt cutre en plan Torrente, o es fa intentant imitar els americans i cagant-la, perquè aquí no som americans, i llavors tenim una idiosincràsia que s'ha de reflectir d'alguna manera, però sense caure en el tòpic.
Doncs recomanem aquest Zombiosis, que Glenat va apostar per ells, això és que els hi agradava.
Perquè el tema del carnet jove, hi havia uns finalistes i un d'ells publicava.
Sí, va ser una ronda de finalistes de les tires còmiques, i aleshores entre el guanyador de les tires còmiques i quatre finalistes més, hi havia una segona ronda de publicar un projecte a Glenat. Ens va venir el Félix Sabater, ens va explicar com ho volia, li vam fer preguntes, ens va dir, bueno, no fer un western com a òpera prima perquè no venen, així que anirà malament.
Ens donen les directrius, però molt amples, podíem fer el que volguéssim, realment.
Uh-huh.
I vam sorprendre tothom perquè la tira còmica que vam presentar eren unes tasses que parlaven, i llavors de les tasses als zombis, doncs, hi ha un gran pas, i aleshores tothom es va quedar al·lucinat.
No, i també va ser que crec que vam anar a parar al lloc ideal, perquè el dia que vam presentar el projecte a Glenat, estava amb el Félix Sabater, amb altra gent de Glenat allà, tots nerviosos i no sé què, dient, mira, tenim això, altre. I aleshores entra el Joan Navarro, el jefazo de Glenat, que venia de Frankfurt, i aleshores em fixo i portava una agulla de corbata en forma de motosserra. I jo vaig pensar, hem caigut al millor lloc, això és ideal, aquest lloc.
Ens va dir que s'havia comprat a Frankfurt amb una corbata joc, aquesta gran negra amb taques de sang esquitxades. I jo, llàstima que la corbata no tenia en aquell moment.
Era el vostre home. Tenim un correu de la Montserrat Rivera Arnal, que recomana La Hermandat de l'Òscar Martín, que diu que és un bon còmic de fantasia i que té temes de fons com l'alquímia. El coneixeu, La Hermandat?
Jo no.
Jo sí, jo vaig llegir el primer número i em sembla que ha sortit el segon. L'Òscar Martín és un dibuixant que em sembla que ha treballat també al món de l'animació i que feia un personatge que es deia Solo, em sembla, que també amb món postapocalíptic o alguna cosa així. Uh-huh. Té un dibuix estil Disney adult, que està realment dibuixa molt bé.
Doncs a la Montse li donem el número 2 i tenim la Sílvia al telèfon. Sílvia, bona nit i benvinguda.
Hola, molt bona nit.
Quina és la recomanació d'avui, Sílvia?
Bé, ja que esteu parlant de TVOs de zombis, jo recordo haver vist, vaig llegir fa temps, era en anglès, no sé si s'ha publicat aquí, un que era Escape of the Living Dead, una cosa així, que em sembla que estava escrit pel John Russo, que és el mateix de La Noche de los Muertos Vivientes, de la pel·lícula.
Uh-huh.
I bueno, recordo que el dibuix estava força bé i bueno, l'humor negre, no?, típic d'aquests TVOs de zombis, no?, era molt efectiu. I bueno, ara a més aquests dies que estem, no?, amb el tema de Sitges i tal, doncs...
Uh-huh, molt bé.
És molt adient.
Doncs no s'ha editat aquest còmic.
No, em sembla que no.
Hi ha molts còmics de zombis als Estats Units editats, que aquí no... Van sortint, per això. Com, per exemple...
Sí, bueno, jo sé per amics de previews i aquestes coses, no?, que demanen els TVOs.
Doncs per la Sílvia el número 3. Gràcies,
a
que vagi bé.
A vosaltres, una abraçada. Adéu-siau.
Del que regalem avui, que potser se l'emporta la Sílvia o la Mariona o la Montse, què en podem dir?
Pues que és un còmic curiós, perquè ara estàvem dient això de que s'editen molts còmics d'aquests als Estats Units, però aquest, el guionista, diguem-ne que és un híbrid estrany, perquè el guionista és belga, viu als Estats Units, però el còmic també està editat pels Humanoides Associados, que són una editorial francesa que té delegació als Estats Units, i el dibuixant és el Guy Davis, que és un dibuixant molt bo. El millor del còmic és el dibuix, i que és pues, molt curiós, perquè diguem-ne que no és la història habitual. Aquí parteix una mica de la idea de que quan els morts ressusciten no són exactament violents, i el que s'ha de fer és una mica integrar-los dins de la societat. Però s'ho planteja una mica amb humor negre, perquè clar, planteja una situació molt de TVO, que és aquella sogra que dius, bueno, ara ja s'ha mort, ja m'he quedat tranquil, doncs et torna i a més doncs et torna amb trossos de carn que pengen i es crea un problema familiar seriós.
No sé si el coneixeu vosaltres.
Sí, jo no havia sentit a parlar perquè el guionista, a través d'una web de còmics especialitzada, que és la Càrcel de Papel, doncs vam llegir la ressenya i el guionista vaig llegir que és un gran fan d'un autor francès que m'encanta, que es diu Buch, que té un personatge que és el Jeronimo Puchero, i llavors és que els protagonistes d'aquest còmic estan basats molt en els seus personatges i és per això que jo el coneixia i llavors li vaig preguntar.
Ah, my favorite brain suits. Cream of nowhere.
I avui el Daniel Fernández deia que ens portava un fumeti, però clar, és un fumeti ja posat maco i editat, no? El que tens tu, perquè els fumetis són com els còmics així de grapa, més senzills italians.
Aquí el que és una recopilació de quatre, en realitat, i estem parlant del Dylan Dog. Parlant de Morts Vivents, un dels jocs on més s'ha tractat el tema dels zombis és a Itàlia, i a Itàlia doncs els fumetis d'horror tenen la gran estrella amb el Dylan Dog, que és un còmic que en alguns moments ha arribat a vendre 1 milió d'exemplars al mes, que això és una idea que aquí és absolutament pura fantasia, no? Doncs a Itàlia passa, i passa amb el Dylan Dog del Tiziano Sclavi, que a més és un còmic que, per exemple, l'Umberto Eco moltes vegades ha dit que a ell li agrada molt, i suposo que això també ha fet que tingui molt d'èxit. Aquí l'ha estat editant Aleta, i ara ha fet una cosa que feia temps que jo em feia molta il·lusió, i per això vinc molt content a ensenyar-ho, que és editar el Dylan Dog des del número 1. Perquè aquí sempre s'havia editat una mica desordenat. I ara, amb aquests volums que comencen ara, doncs s'edita cronològicament des del primer número. En aquest primer, doncs, hi ha del número 1 al 4 italians, que són còmics que tenen ja uns 25 anys i que realment estan molt bé. I a més, casualitats de la vida, he vist que la primera aventura del Dylan Dog és contra Morts Vivents, també.
I que surt el Groucho Marx, a més a més.
Sí, és que no? És un personatge que s'assembla al Groucho Marx, que és a l'ajudant de cambra del Dylan Dog, que és el senyor que li agafa, el secretari.
I no, però no és un fantasma, és que el Dylan Dog hi vaig llegir fa anys coses, em sembla, el Groucho Marx.
Potser se'l carrega la meitat.
No és un personatge que només el veia, em sembla.
Podria ser. Jo la veritat és que no m'havia adonat d'això, i sempre havia trobat que era un personatge una mica estrany. I a lo millor ara m'has donat la clau, sincerament.
Avui no només zombis, sinó també fantasmes, eh?
Fantasmes en forma de Groucho Marx.
Déu-n'hi-do.
Ah, my favorite brain suits. Cream nowhere.
I ara amb una proposta que podem anomenar manga.
Exacte, és un manga. És els 20 Century Boys, també 21 Century Boys, perquè ha tingut una petita continuació que tancava la saga, que és un dels mangas del Naoki Urasawa, creador també de Monster, que jo sempre recomano a la gent que no li agrada el manga, perquè és realment trepidant, sobretot el Monster. Tot i que el 20 Century Boys està molt bé, que a més és un còmic que va fa 2 anys al Saló del Còmic, va guanyar el premi de la crítica i del públic, que és una cosa que realment no passa mai i que es van posar d'acord. I sé que al Jassans i al Vallarri els agrada.
Home, un d'ells porta les samarretes, i els oients ara es connecten a iktfm.cat i volen veure la nostra càmera web, veuran que els dos han vingut amb samarretes interessants, i una doncs és de 20th Century.
Doncs sí, aquest autor realment ens va marcar molt des de Monster, justament, que Monster, o sigui, és un bon còmic a recomanar a la gent que no li agrada el manga, perquè està ambientat a Europa, per començar.
Concretament a Alemanya.
Exacte. I aquest ens va enganxar moltíssim al batxillerat, ens les llegíem a sota el pupitre realment, i té el millor dolent de còmic que he vist a la meva vida, i amb el millor motiu per ser dolent, que és tot gira al voltant d'això, de com una persona pot ser tan monstruosa com aquell dolent.
El còmic es diu Monster en referència al dolent, que t'apareixen constantment que és un monstre, mm-hmm. i al final entens perquè és un monstre i et sent fatal.
I tu, Enti, que deies que tenia una segona part, era com una segona part realment necessària, perquè sí. tots els que hem arribat fins al tomo, no sé si era 22 o així, de la U, ens vam recordar de la família del senyor Asawa perquè deixava tot obert.
Tot obert.
Ho va deixar obert perquè li va agafar una afecció cardíaca o alguna cosa així, o haver de retirar-se sobtadament, mm-hmm. que els japonesos treballen a tot drap, i llavors això els hi passa bastant sovint.
El 21 Century Boys és una història d'uns nens que jugant havien dissenyat com destruir el món, i quan s'han fet grans descobreixen que aquells plans que jugaven, hi ha algú de la banda de nens que els està fent realitat, no? I a partir d'aquí, que és una trama molt original, han fet una pel·lícula que si no recordo malament es fa divendres a Sitges.
A veure si ens pot confirmar la dada del nostre company Ferran Auberni en directe des del Festival Internacional de Cinema de Sitges. Ferran, bona nit i benvingut.
Molt bona nit.
Coneixes l'adaptació aquesta cinematogràfica d'aquest còmic?
Doncs no, la veritat és que no, eh?
Dèiem que el còmic és d'Urasawa, però la pel·lícula potser l'ha fet algú altre.
No, la pel·lícula no és de dibuixos i es fa, em sembla, que dins de l'Orient Express el divendres. O sigui, que no sé les possibilitats que hi haurà de veure-la a tothom.
Tranquil, Ferran, que
però
sabem
ple, perquè
que el programa de Sitges és molt extens.
Sí, sí.
Del que sí que n'estàs al cas és d'aquesta desfilada de zombis, no sé com sí. dir-ne, d'aquesta marxa.
El zombie walk.
La zombie walk, no? Aquesta marxa de zombis.
T'apuntaràs o què, Txell?
És que he d'estar preparant el programa del divendres a la nit.
Val.
No sé, si em donen festa vindria, perquè a partir de les 7 de la tarda és la marxa, però crec que des de les 12 del migdia, i això no estaria malament... Potser enviar-te un dels reporters del cabaret amb una càmera de fotografies. Home. Crec que maquejaran a tothom que vulgui.
Sí. Estic segur que donaran una de les imatges, un dels moments més interessants o fotogènics, com a mínim aquesta expressió em sembla que és més ajustada a la realitat del que són aquests 10 dies de cinema al Festival Internacional de Cinema de Catalunya. No ho sé, veurem, és una experiència nova i em sembla prou curiós que es dugui a terme, no? I okay. ja que parleu de zombis, a més això no quedarà aquí, perquè el dissabte tots aquells que estiguin interessats en la temàtica que sàpiguen que es viurà l'homenatge als 40 anys de tot un clàssic com La nit dels morts vivents, la pel·lícula de George Romero. Ell mateix també visitarà, com ho va fer l'any passat, la ciutat de Sitges per parlar amb qui ho vulgui, evidentment també amb la premsa, d'aquesta cinta que va posar les bases del cinema de zombis gràcies a la seva llibertat i creativitat. Recordem-ho, doncs, dissabte, d'aquell qui ho vulgui, 40 anys ja de La nit dels morts vivents. Déu-n'hi-do, el mateix any, precisament, l'altre dia en parlàvem, del 2001, Una odissea de l'espai. Mira quines pel·lícules més diferents, doncs es van fer el mateix any, eh?
Ferran, ara parlarem una mica del que has pogut veure avui dins de la programació oficial, però el que sí que és cert, i amb això crec que el Dani hi estarà d'acord, és que el Festival de Sitges, i potser els nostres convidats Ballarri i Llaçans també, aquestes històries com fer aquesta marxa de zombis, forma molt part d'un festival que crec que no només és pels crítics, com podria ser un Can o podria ser fins i tot Donòstica, tot i que al Festival de Sant Sebastià també hi ha moltes pel·lícules obertes pel gran públic, són més per la premsa i pel món cinematogràfic, sinó que Sitges és realment pensat molt per l'espectador, i amb històries com aquesta, que potser no poden ser titllades de la gran intel·lectualitat o el gran homenatge o la gran història, sí que el que fan és demostrar com aquest festival té molts seguidors i a nivell del que seria el públic se l'estimen moltíssim, no?
Sí, jo diria de tota manera, puntualitzaria que això segurament passa perquè és un festival de gènere. Els últims anys es va obrir a tot el que són produccions més enllà del gènere fantàstic, però aquest any especialment torna a agafar l'embranzida d'un gènere que sempre ha estat característic al Festival Internacional de Cinema de Catalunya. I llavors, clar, això fa que sigui un gènere que tinc la sensació, potser m'equivoco, però que gran part de la crítica, malgrat els pot interessar, clar que sí, o ens pot interessar, doncs no col·locaríem dintre del que són els nostres top, no? Les nostres pel·lícules més interessants o les que més ens agrada veure. Potser per això doncs, és un festival on s'hi aproxima o pot venir-hi molta gent que al llarg de l'any si no és gràcies a aquest festival o d'altres, com també pot ser el de Sant Sebastià, perquè recordem que a Sant Sebastià també s'hi fa un festival especialitzat importantíssim, en el gènere, doncs clar, si no fos així, aquestes pel·lícules, moltes d'elles no s'arriben a estrenar i per tant és un bon aparador per tot aquest estil de gèneres. No sé què en penseu a la taula.
Sí, sí, a més jo crec que la vessant popular de Sitges és això que el fa això diferent i té a veure, òbviament, amb el terror, que a més és un, i el cinema fantàstic, a més és un gènere que normalment arrastra més a la gent que altres, no? Si fos un festival de cinema romàntic, no sé jo si aniria molta gent.
Parelletes, llavors.
Clar, no, aquí realment és... O sigui, Sitges està a prop ja de Barcelona, que és com un niu de friquisme, per dir-ho planament. O sigui, atreu a moltíssima gent. O sigui, a Barcelona és com el meca del manga a l'hora de fer salons, però a Sitges tota aquesta subcultura ja més de cinema centrada en el terror, en la fantasia i tot això, ja pot anar allà i disfrutar de coses com la marxa zombie. A Sitges tindrà més gràcia que no fet a Barcelona, per exemple.
Amb aquell marc t'alliberes més.
A més, Sitges ja té un llarg historial de manifestacions culturals espontànies i
de disfresses i d'aquesta història. Sí, evidentment que sí. Ferran, en pocs minuts, perquè em sap greu però no tenim molt de temps, avui has vist una pel·lícula francesa que es diu Màrtirs,
sí,
que dius que és controvertida perquè ha obert un debat sobre la censura.
Sí, sí, sí. Bé, de fet, això és el que se'ns explica. Jo no n'era conscient, fins avui, que el mateix director Pascal Ogier, director francès, ha explicat que a França es va fer el possible perquè no s'estrenés aquesta pel·lícula, però no tant censurant-la, sinó catalogant-la com a majors de 18 anys. Això fa que gairebé provoqui que la pel·lícula tingui poques finestres, com es diu en el llenguatge tècnic, i al final van aconseguir que això no fos d'aquesta manera i ja porta 5 setmanes a la cartellera en poques sales i descobrint-se mica en mica. Aquí està sent la pel·lícula més controvertida, sens dubte, tot i que com que encara hi ha noves projeccions d'aquesta pel·lícula, aquell qui estigui interessat en veure-la, jo li recomanaria que es llegeixi les informacions que dona el festival, on s'explica, es diu que és la pel·lícula més polèmica, la més radical de totes les que s'han passat mai, no només aquest any, sinó mai, al Festival de Sitges. Jo diria que potser això és una exageració, perquè hem de recordar l'any passat una pel·lícula que es deia A l'Interieur, que va molt en la mateixa línia d'aquesta producció de Màrtirs, i per tant aquells que l'any passat es van acostar pel festival a veure aquesta altra pel·lícula francesa que comentava i els hi va agradar, home, doncs jo diria que tenen molts números que Màrtirs, que és una pel·lícula de la qual puc dir poques coses, però sí que és un film sobre el patiment, doncs probable que els agradi, també. Pel·lícula que ens sentirem a parlar en un futur.
I la de Red, que dius que és continguda i pausada, sí. No sé si això és un eufemisme per dir que l'has trobat lenta
no,
i avorrida.
No. En aquest cas no, en aquest cas no. No, m'agrada molt comentar aquesta segona pel·lícula perquè és el contrast absolut de Màrtirs i m'agrada dir-ho en el mateix moment en el que em manifesto defensor de Màrtirs, perquè em sembla que la violència que s'exposa no és gens gratuïta. Un director que vol explicar el que explica a Màrtirs ho ha de fer amb les imatges que s'exposen a la pel·lícula, per tant, gran defensor jo, juntament amb molts d'altres, d'aquesta pel·lícula francesa, però també al costat, pel·lícules molt més intimistes, que agafen altres camins, molt més continguts, com tu explicaves, en la línia de les últimes pel·lícules, per exemple, de Clint Eastwood, una pel·lícula tràgica on el punt de partida és la història d'un senyor gran que té un gos on uns brètols l'agafen i el maten, no? I a partir d'aquí és una història d'una venjança. Aquest és el punt de partida d'una pel·lícula, una altra de les pel·lícules que, juntament amb Surveillance, que hem anat comentant els últims dies, doncs entraria en els plans dels possibles títols a obtenir algun premi al palmarès que coneixerem el dissabte.
I en canvi, de l'adaptació del llibre de Saramago sobre la ceguesa, del Merielles...
Sí, aquí també podríem parlar de contenció,
Blindness,
però...
Crec que aquesta t'ha decebut, potser t'esperaves bastant.
Mira, sí, jo me n'esperava perquè els referents són importants. Clar, recordem, Fernando Meirelles, director, entre d'altres, de Ciutat de Dios... Els protagonistes, Marc Ruffalo i Julian Moore. Home, no sé, els noms són prou importants com per tenir-la en consideració. I a més, si ens basem, o es basa la pel·lícula, en un text tan important com el del Premi Nobel José Saramago, l'assaig d'una ceguera. Doncs la veritat és que la pel·lícula, tal com m'han explicat, jo he de reconèixer que no he llegit el llibre, però sí que segueix una mateixa línia de dispersió prou considerable. Jo tinc la impressió que no avança, que no evoluciona, que no aporta massa informació més que la del punt inicial. Recordem la història d'una mena, una història apocalíptica entorn d'una civilització que veu com els seus habitants comencen a quedar secs, no? Aquest és el punt de partida d'aquesta història, on més enllà d'això la veritat és que hi passen poques coses, o almenys a la pel·lícula, sota la meva perspectiva, estan poc ben descrites. Ara, l'impacte visual i les interpretacions estan garantides, però em sembla que no són suficients per fer d'aquesta pel·lícula doncs, una història i una proposta entretinguda i dinàmica.
Doncs escolta, Ferran, a partir de demà dimecres, el teu dia serà el dimecres, perquè fins ara el Ferran col·laborava amb nosaltres el dijous. Fem una connexió llarga demà, m'expliques tot el que has vist. Si tenim algun allò serrell que ens ha quedat pendent, també el comentem.
Clar que sí.
D'acord? Vinga, Ferran, que vagi bé.
Una abraçada.
Gràcies. Hem posat un altre esbudellador, no?
Sí, sí, també per petició o perquè els agrada als nostres convidats avui.
Amb la pel·lícula interpretada per Johnny Depp.
Exacte, el Sweeney Todd de la banda sonora.
Doncs vinga, farem una cosa estranya. Com que tenim tres trucades, cadascun dels convidats, Ballarri i Llassant, n'agafaran un i el que em quedi jo serà el guanyador. Fem-ho així, d'acord? A veure, vaig a obrir aquí, en rigorós directe, al cabaret. Doncs el número 3 s'emporta el còmic la Sílvia, aquest còmic que regalàvem avui, gentilesa de Norma, de Los Zombies que se comieron el mundo. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta nit.